Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Podria tenir a curt termini una plaça dedicada a l'1 d'octubre. A les portes del primer aniversari del referèndum, el ple municipal debatrà una moció per substituir el nom de la plaça Antoni Llonc, una proposta que signen Esquerra, la Crida, Convergència i Unió i els dos regidors no adscrits. La moció ja compta amb 14 vots favorables necessaris perquè surti endavant, de manera que la proposta arribarà a la comissió del nomenclàtor perquè la pugui valorar. Unitat pel Canvi, però, ha alçat la veu avui per mostrar el seu rebuig a la possibilitat que un espai de la ciutat dugui el nom d'1 d'octubre. La formació liderada per Joan Berlanga ha afirmat en un comunicat que aquest debat genera una tensió social innecessària i afegeix que un any després del referèndum encara no es poden valorar els fets amb prou perspectiva històrica com per incloure'ls al nomenclàtor. És el principal titular d'aquest dimarts 25 de setembre, però en tenim més que us avancem tot seguit. L'alcalde Matías Serracant afirma que l'ocupació d'una casa a Gràcia preocupa el govern. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. Tot i això, ha recordat que la problemàtica d'habitatge a la ciutat va molt més enllà d'aquest cas concret.
L'alcalde li preocupa això, l'Ajuntament li preocupa, però també ens preocupa el context general. I ens preocupa també la percepció d'inseguretat que això pugui generar. Això també ens preocupa. I per tant treballem en totes aquestes vessants.
Segons dades municipals, actualment hi ha 1 miler d'immobles ocupats a la ciutat.
Durant el Notícies Migdia us presentarem el projecte Escola Animal impulsat per l'entitat Libera.
Es tracta d'una iniciativa educativa pionera per prevenir el bullying escolar i alhora promoure la protecció animal. En parlarem amb la seva coordinadora, la Natàlia Oriol.
A partir de les 2 donarem pas a l'Hotel Suís, avui amb un programa especial des del Club Tenis Sabadell, on s'està disputant l'Open BBVA de Tenis Ciutat. Ciutat de Sabadell. Avui ha debutat en el torneig el jugador de l'entitat organitzadora, Javier Barranco.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Anem als serveis. Comencem per la previsió del temps. Jordi Via, molt bon dia.
Hola, bon dia. El temps d'aquest dimarts ve marcat per l'ambient força més fresc respecte a jornades anteriors. Fins i tot, per exemple, a hores d'ara, les temperatures cap a les Terres de l'Ebre, també cap a Ponent, són entre 5 i 10 graus més baixes respecte a la jornada de dilluns a la mateixa hora. I la màxima d'aquest dimarts a la major part de Catalunya s'ha de situar entre els 20 i els 25 graus. Per tant, com diem, ambient més fresc respecte a jornades anteriors. També cal dir que els núvols baixos no acabaran de desaparèixer del sud de Catalunya, on el cel es manté bastant ennuvolat i no descartem que encara al llarg de la tarda pugui caure alguna precipitació en conjunt de caràcter feble. També els núvols del nord-est deixaran aquí tarda de cel variable, on també pot caure alguna tímida precipitació, però també volem destacar d'aquest dimarts que s'ha d'anar reforçant el vent de gregal cap a la costa i això farà alterar notablement la situació marítima. Atenció, perquè aquesta tarda de dimarts i dimecres també esperem onades que localment a la costa podrien superar els 4 metres d'alçada. És tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Situació a hores d'ara del transport públic. Eva Malús, des del Transmet. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs ara mateix no hi ha incidències importants al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, segons els operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Recordeu, però, que durant els treballs de millora que s'estan fent a la línia R8 de Rodalies, hi ha un servei alternatiu per carretera entre Rubí i Castellbisbal. De moment és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Eva. Molt bon dia. I pel que fa al trànsit, alguns problemes a aquesta hora a la C58. Hi ha 2,5 quilòmetres de circulació lenta a l'altura de Badia del Vallès per anar cap a Barcelona, però també per enllaçar amb l'AP7. També hi ha alguns problemes a la ronda litoral cap al Nus del Llobregat. 2 quilòmetres concretament de circulació amb retencions. També aturades a l'A2, a l'altura d'Argençola i en direcció a Barcelona, a conseqüència de la retirada d'un vehicle avariat. 5 minuts passen de 2:15, el debat sobre el nomenclàtor de Sabadell tornarà a fer-se patent en el ple municipal d'aquest dijous. Esquerra, la Crida, Convergència i Unió i els dos regidors no adscrits porten una moció per dedicar una plaça o un carrer al referèndum a pocs dies que es compleixi el primer aniversari. Serà la segona vegada que el consistori abordi la qüestió després que l'abril CiU proposés canviar el nom de la plaça Espanya pel 1 d'octubre. Aleshores, però, Karen, la proposta no va sortir endavant.
La d'aquest dijous té tots els números de prosperar, ja que d'entrada compta amb els 14 vots necessaris per aconseguir majoria de tots els proposants. La moció proposa canviar el nom de la plaça Antoni Llong, un dels alcaldes franquistes que va tenir Sabadell, per l'1 d'octubre. Ara bé, ja ha sorgit la primera veu discordant en relació a la moció. És la d'Unitat pel Canvi, que s'ha mostrat contrària a dedicar una plaça o un carrer l'1 d'octubre. La formació sòcia de govern amb els republicans i els anticapitalistes al·lega diverses raons per justificar el vot contrari a la moció. El partit liderat per Joan Berlanga considera que la proposta crea un debat que pot generar una tensió social innecessària. A més, tot i ser uns fets destacats, la confluència veu precipitat incloure'ls al nomenclàtor perquè encara no es té prou perspectiva històrica, ja que, recordem-ho, van tenir lloc fa tan sols un any. El text que porten a ple Esquerra, la Crida i Convergència i Unió i els dos regidors no adscrits demana una condemna de l'actuació, afirmen, violenta de l'Estat, en especial a l'Escola Nostra Llar, i que recordi els sabadellencs que van fer possible la votació, així com també la gran manifestació del dia 3.
I precisament a les portes del primer aniversari de l'1 d'octubre, el diario.es ha publicat avui alguns vídeos de l'actuació policial d'aquell dia en diversos punts de votació. Són gravacions fetes pels mateixos agents de la Policia Nacional. El vídeo més llarg és el que els antiavalots fan a l'Escola Nostra Llar del carrer Calderón, on en un principi havia de votar la sabadellenca Carme Forcadell, aleshores presidenta del Parlament, tot i que finalment ho va acabar fent el Joan Otalisant. En les diferents seqüències es pot veure els agents parlant amb una parella de Mossos, buscant les urnes a l'interior de l'escola, a la qual hi accedeixen amb patades o a cops de massa, així com també els moments previs al desallotjament de la porta de l'escola. Ho sentim.
Por el otro lado, ya te lo cabe.
Por allí, por favor, que ya no caben ahí. Por su seguridad, por favor, para allá. Venga, para allá, gracias. Venga, por allí. Venga, por favor, por su seguridad, para allá. Hay mucha gente ahí, ¿vale? Venga, por favor, para allá. Venga, vamos, vamos.
Malgrat les denúncies presentades per l'actuació de la policia, el jutge va arxivar-les per la impossibilitat d'identificar els agents. A hores d'ara hi ha una vintena d'efectius de la Policia Nacional investigats per les càrregues de l'1 d'octubre.
Notícies migdia. El que passa quan passa.
El cas d'ocupació del barri de Gràcia preocupa l'Ajuntament, però la problemàtica de l'habitatge a la ciutat és molt més àmplia. Així ho ha manifestat avui l'alcalde Matías Sarracán, que ha recordat que hi ha un miler de persones ocupant habitatges de Sabadell i que el consistori no té prou pisos d'emergència social per donar resposta a la situació.
Sarracán assegura que, tot i ser molt preocupant, l'ocupació de la casa de la família Girbau és un cas aïllat i que els problemes per accedir a un habitatge a la ciutat no paren de créixer.
Hi ha una necessitat imperiosa general, que no redueix a donar solució a aquesta família. Sí? Per això insistia molt en dir a nosaltres ens preocupa tot. Sí? Ens preocupa tot, més enllà de que ara hi hagi aquesta situació. I aquest també és un missatge molt clar. Aquesta situació ens preocupa, sí, però també ens en preocupen moltes altres. Fem una mirada més global. I he parlat amb la família, he parlat amb el seu entorn, hem facilitat tràmits, no? I per tant allà estem.
L'alcalde assegura que l'Agència de l'Habitatge és coneixedora de la situació de la ciutat i del cas concret de la família Girbau. Tot i això, també recorda que es troba en mans judicials i que la legislació deixa molt poc marge de maniobra a les administracions per actuar en casos entre dos privats. Tot plegat ho ha dit després que Xavier Girbau denunciés la inacció de l'Ajuntament ahir i també de la policia per retornar-li el seu habitatge.
I de Gràcia a Can Deu, perquè allà l'organització funerària reclama al BBVA que es replantegi la seva política de comissions. Desenes d'integrants de l'entitat s'han concentrat aquest matí davant la sucursal del banc, al barri, per protestar contra un recàrrec de 9.000 euros que els han cobrat per girar les quotes dels associats. Des de l'organització funerària recorden que presten un servei imprescindible per al barri i qualifiquen d'abús l'import cobrat pel BBVA.
L'organització funerària de Can Deu cobra als seus 3.000 socis un euro i mig cada cop que mor un dels integrants per tal d'assumir el cost de l'enterrament. D'aquesta manera, per prop de 20 euros l'any, els integrants tenen assumit el cost del funeral dels seus familiars. Ara, el BBVA ha cobrat 9.000 euros a l'entitat per cobrar aquestes quotes, un recàrrec que no consideren just. Esther Lopera, presidenta de l'organització, n'ha parlat al programa al matí.
Que claro, nuestra sorpresa fue que esto nunca nos había pasado. Claro que los bancos están para hacer dinero, por supuesto, y nosotros no le pedimos que nos regalen nada. Pero si nosotros enviamos una remesa de 1.100 recibos, ¿vale? Pues que cobren 200 o 300 euros, lo que sea, porque no les pedimos ninguna limosna.
Des de l'organització funerària també lamenten que l'entitat financera només obri 2 hores al dia a la sucursal del barri, ja que, diu, la majoria de veïns són grans i no saben fer els tràmits bancaris a través d'internet.
Notícies migdia. La informació de Sabadell i la comarca a l'instant.
Les ordenances i preus públics del 2019 quedaran congelats, és a dir, no s'augmentaran els impostos dels sabadellencs l'any que ve. A més, la proposta que l'equip de govern portarà a debat al ple municipal d'aquest dijous també incorpora noves bonificacions i exempcions. L'alcalde Matías Sarracán explica per què han pogut evitar un augment de les ordenances i de preus públics.
Podem congelar impostos, taxes i preus públics perquè hem fet una correcta gestió del pressupost els darrers anys i, per tant, amb la previsió d'ingressos que tenim i de necessitats i les mesures, òbviament, que marquen també tot el context pressupostari, doncs no ens cal incrementar impostos, taxes i preus públics.
Entre les novetats de les ordenances del 2019 hi ha que els vehicles elèctrics o els híbrids que necessitin connexió no hauran de pagar la zona blava. Fins ara només pagaven la meitat del cost d'aquest servei. D'altra banda, també es bonificaran en un 95% les obres en naus industrials considerades d'especial interès i es bonificarà també en un 95% els immobles de propietat municipal l'IBI on es desenvolupin activitats agràries. Per últim, també reduiran els impostos de les parades dels mercats ambulants de la Creu Alta i de Torre Romà en un 15% i en un 25% en cas dels marinals.
I aquest migdia s'ha presentat el quart informe de conjuntura econòmica de Sabadell i la conca del Ripoll i la Riera de Caldes. L'objectiu és disposar de diversos indicadors que permeten fer un seguiment de l'evolució econòmica de la zona, avaluant la situació i les perspectives per als pròxims trimestres. En total, l'informe abraça 14 municipis. El nostre company, el Pere Gallifa, hi ha assistit. Molt bon dia, Pere.
Bon dia, Núria. La principal dada que s'ha publicat amb l'informe és que el nombre de persones ocupades ha crescut en més de 12.000 respecte al segon trimestre de l'any passat. Unes dades que confirmen un cop més la crescuda del nombre de contractacions. Tot i això, s'ha de tenir en compte que moltes d'aquestes es deuen a un canvi legislatiu que ha fet que el sector educació no comptabilitzi a Barcelona, sinó directament als serveis territorials, que en aquest cas estan ubicats a Sabadell. Amb tot, les perspectives són positives, sobretot pel bon ritme de la construcció, l'impuls del sector serveis i l'acceleració de la indústria. Una altra dada interessant és l'augment de l'activitat constructora, la qual repunta, i el mercat immobiliari, que continua a l'alça. Hi ha un 163% més d'habitatges iniciats i un augment del 18% de la compra-venda. Tot això es tradueix en un augment del preu dels habitatges, especialment a Sabadell, on ha pujat gairebé un 25% respecte al segon trimestre de 2017. El lloguer, en conseqüència, també està augmentant, però més moderadament. A Sabadell ha pujat un 7,7%, una dada semblant a la resta dels 17 municipis i al conjunt de Catalunya, que se situa en un 7,4%.
Un minut per arribar al punt de 3:15. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha tornat a defensar avui la necessitat d'adjudicar una altra empresa al projecte d'ampliació del Taulí. Ho ha fet en una entrevista al programa Els Matins de TV3, en la qual ha criticat l'encariment del pressupost plantejat per Acciona, l'adjudicatària inicial de les obres.
Alba Vergés ha lamentat que grans companyies com Acciona actuïn d'aquesta manera, tot i haver presentat una oferta més profitosa per adjudicar-se al contracte d'obres. La consellera de Salut ho ha titllat d'injustícia.
D'inici no era baixa temerària, sinó que...
era un preu.
I per això se'ls hi va poder adjudicar, però després és aquestes tàctiques de certes empreses d'anar augmentant costos fins al màxim del 20% que la llei estableix. I dius, home, doncs no és just, i quan tu et sents com a administració responsable d'aquests diners públics i davant d'una inversió necessària, doncs no sempre has de claudicar davant de les empreses i dir, escolta, no.
Ara el departament obrirà el procés per iniciar un nou concurs i adjudicar les obres a una altra empresa, malgrat que això suposarà un retard de mig any. L'ampliació del Taulí preveu la construcció de dues plantes noves d'hospitalització per descongestionar les urgències. Tindran capacitat per a 72 llits adreçats a aquells malalts pendents de ser assignats ingressats a planta.
I amb mitja hora de retard ha començat el judici contra els 17 membres del Centre Social L'Obrera denunciats per Cajamar. L'entitat financera és propietària de l'immoble ocupat de l'Avinguda Barberà. Com que els autoinculpats, volíem dir, no tenen cap títol legal de possessió de l'espai, no tindran dret ni a declarar ni tampoc a aportar-hi testimonis.
El judici està programat en una sola vista, que ja es preveu que serà molt llarga, perquè hi ha 17 persones denunciades per un presumpte delicte d'usurpació d'immoble amb els seus 17 advocats. Un d'ells, Raúl García Barroso, ha explicat a Ràdio Sabadell quina serà l'estratègia que seguiran les defenses.
Avui el judici és un judici civil, és a dir, no és un judici penal, no? Llavors, el judici civil, amb la llei, és un judici sumari on la prova està molt limitada i, clar, amb la llei a la mà realment serà complicat que poder explicar tot el projecte i tot el que hi ha, no? Llavors, el nostre intent és, per un cantó és, busquem la nulitat del judici, perquè creiem que jurídicament Cajamar ha fet la demanda de forma extemporània per anar per la via ràpida, ho volem reconduir per la via ordinària i ser un lloc intentar explicar, encara que la llei ens limiti molt, explicar què és l'Obrera i tot el projecte.
Aquesta és l'única solució que hi podria haver pels membres del Centre Social de l'Eixample. Com que no tenen cap títol legal de possessió de l'informe, només tenen dret a ser presents en el judici ràpid i no podran declarar ni aportar testimonis. Com a mostra de la seva contribució a l'entitat, un centenar de persones simpatitzants amb l'Obrera s'han concentrat a les portes del jutjat de Sabadell per donar suport a les persones encausades.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm. Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Us ho avançàvem en titulars, l'entitat Libera ha posat en marxa avui la campanya Escola Animal. La iniciativa, un dels projectes finançats a través del procés participatiu Construint Ciutat, vol treballar en la prevenció de comportaments antisocials amb l'ajuda dels animals. I és que múltiples estudis demostren que una educació basada en l'empatia cap als animals pot desembocar en una millora en les habilitats socials i també en una reducció de l'assetjament escolar. En parlem amb la coordinadora del programa, la Natàlia Oriol. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
En què consisteix exactament aquest projecte? Com funciona?
Bé, doncs, tal com has dit tu, el que volem és canviar la societat, canviar les escoles, canviar l'educació que actualment tenim en aquest país i, sobretot, doncs, promoure l'empatia, el ben tractament i reconvertir aquests hàbits i aquests comportaments que tenim cap al món que ens envolta. El ben tractament és un terme que gira al voltant de tot el projecte, no existeix, com ja ho sabeu, però sí el seu antagònic, que és el maltractament. Llavors, volem que a través d'aquest concepte transmetem la pau activa, que no és absència de violència, sinó és obrar bé, és fer el bé cap als altres, també doncs, derivats de l'amor, del respecte i del mutualisme.
Mm-hmm. Aquesta campanya Escola Animal, a quantes escoles, a quants centres educatius es posa en marxa aquest curs?
Bé, Escola Animal té diversos programes dintre d'aquest gran projecte. Un d'ells és el més profund, el de comprovació científica. Durem a terme 3 escoles màxim, perquè el que volem és fer una bona feina i com ens acompanyaran 2 psicòlogues, doncs creiem que és molt millor fer-ho a escoles reduïdes. Els altres programes sí que és de difusió massiva, estem creant una xarxa de voluntaris per tots aquells que vulguin doncs, transmetre aquest missatge de convivència responsable i els altres dos doncs, també. Volem arribar a unes 15.000 famílies aproximadament i escoles.
Uh-huh. Com es farà exactament? Com es treballa als centres educatius? Es porta l'animal? Es fan sessions concretes en horari lectiu, fora de l'horari lectiu, com una activitat extraordinària?
Bé, com ja he dit, com tenim diversos programes amb diferents naturaleses, El que volem és abarcar tant a l'àmbit formal com no formal, però concretament l'Àmina Animal, que és el programa més profund, estarem 12 sessions de 60 minuts cadascuna. No portarem animals, només en una sola sessió, perquè la nostra filosofia és no utilitzar els animals per, bueno, per desenvolupar aquest tipus de projecte.
Quin és el material que utilitzeu per doncs, propiciar aquest respecte a l'animal i, en conseqüència, aquesta doncs, empatia també i aquesta millora de les habilitats socials?
Bé, el que tenim és material audiovisual, sobretot molts vídeos, moltes històries per compartir amb tots els nens. També un manual de convivència responsable que hem adaptat d'AERA, que és la primera oficina pública de benestar animal en tot el món, que està a Guayaquil, Equador. En aquest manual el que s'inicia doncs, és uns coneixements sobre el bon tracte, les cures bàsiques, l'atenció veterinària. També tenim contes, també farem activitats sobre les arts plàstiques, això que és tan important doncs, per crear cognicions positives a favor de la llibertat, o també doncs, cognicions com la tristesa en relació a la captivitat.
Dèiem que hi ha nombrosos estudis que demostren que doncs, aquesta empatia cap als animals pot acabar en una millora doncs, de les habilitats socials i també en una reducció de l'assetjament escolar. Heu comprovat, la vostra entitat ha pogut comprovar que és una pràctica aquest bullying que ha anat a l'alça en els últims temps i que això s'ha de revertir?
Exacte. El nostre programa més profund, l'Àmina Animal, compta amb dues psicòlogues per a poder comprovar doncs, que aquestes actituds canvien. Proda ja fa uns anys llança un projecte molt semblant al nostre on també va participar una psicòloga i va poder comprovar els canvis que es poden que es transformen, no?, en els nens i les nenes. Tenim un problema, una lacra, que és el bullying escolar. Actualment no hi ha un programa que sigui doncs, eficaç en aquest sentit i el que volem és que la política pública es doni compte que a través de l'empatia podem canviar la societat.
Aquest programa està adreçat a unes edats concretes? Els alumnes a quines edats han de tenir?
Estem centrant molt el contingut en tercer i quart de primària, encara que un dels programes que durem a terme es pot adaptar tot primària i també, sobretot, a la ciutadania de Sabadell. Volem fer crida a les famílies, volem fer crida a l'escola, però volem que tots es sentin part del projecte.
Dèiem que aquest projecte està finançat gràcies als pressupostos participatius al Construint Ciutat. Quants diners heu rebut?
Bé, hem rebut 75.000 euros, sobre els quals tenim contractades dues persones a temps complet, ja que això facilita molt més la bona execució de tot el programa. A més, impremta, tots els programes de les escoles, òbviament no els hi cobrem res, però bé, per desplegar un programa com aquest es necessiten diners, per això fem tanta incidència que la política pública doncs, pugui insertar aquest tipus de contingut i aquest tipus de projecte al currículum educatiu.
I les escoles són receptives?
La veritat és que sí. La setmana passada ja vam tancar amb una escola pública, aquest tipus de programa. Cada cop més es va donant la veu dels programes que fem també dins de l'escola animal i és que avui acabem de llançar, llavors anirem veient com va sorgint efecte, però de moment estem molt contents.
Doncs Natàlia Oriol, responsable d'aquest programa de l'escola animal de l'associació animalista Libera, gràcies per atendre la trucada del Notícies Migdia.
Moltíssimes gràcies.
Ràdio Sabadell, Notícies Migdia.
Del Sabadell com t'agrada viure'ls. Ràdio Sabadell, sempre al costat del Centre d'Esports.
El Centre d'Esports en directe a Ràdio Sabadell.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició.
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben. L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
I a aquesta hora el president de la Generalitat, Quim Torra, presenta el pla de govern de la 12a legislatura. Entre els objectius ha dit restituir Carles Puigdemont en el càrrec i també recuperar les lleis suspeses pel Tribunal Constitucional. Durant la presentació del pla de govern, Torra també ha anunciat la creació d'un fòrum cívic que debati els continguts d'una eventual Constitució catalana. També aposta per fer una diada reivindicativa de la victòria, ha dit, de cara a l'1 d'octubre. D'altra banda, avui hem conegut noves enquestes del CIS. El PSOE guanyaria les eleccions generals a 10 punts del Partit Popular, segons ha publicat avui el Centre d'Investigacions Sociològiques.
En unes hipotètiques eleccions generals, el PSOE es confirmaria com a principal força política de l'estat espanyol. Els socialistes pujarien fins a 6 dècimes respecte a l'enquesta realitzada el mes de juliol. El PP puja 4 dècimes i se situa en segona posició per sobre de Ciutadans. D'aquesta manera, la presidència de Pablo Casado desfaria a l'empat tècnic amb els taronges de l'últim baròmetre. De fet, Ciutadans cauria 8 dècimes. Pel que fa als partits catalans, Esquerra Republicana superaria en Comú Podem amb el 4,1% dels vots. Els comuns es quedarien amb un 2,6% i el PDeCAT amb un 1,9%. L'enquesta també confirma que la gran majoria dels espanyols estaria a favor de reformar la Constitució.
La ministra de Justícia, Dolores Delgado, ha negat haver fet comentaris homòfobs cap al seu company de govern, Fernando Grande Marlaska.
Dolores Delgado ho hauria dit en un dinar amb l'excomissari José Manuel Villarejo, que ha publicat al portal digital Moncloa.com. El cercle a la ministra, que assegura comptar amb el suport de Pedro Sánchez, es va fent més petit. És previst que el Senat la reprovi per haver defensat la sobirania jurisdiccional d'Espanya, ha dit.
I, de fet, la ministra ha anunciat que compareixerà a petició pròpia al Congrés per donar explicacions de la seva relació amb l'excomissari José Manuel Villarejo i ha dit que tot plegat es tracta d'una estratègia de defensa del mateix Villarejo. La defensa del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena demana que Bèlgica dictamini si és competent o no per jutjar el magistrat abans d'entrar en el fons de la demanda contra ell.
En la vista preliminar celebrada avui a Brussel·les, la jutgessa del cas ha acceptat que siguin 3 els jutges que portin el cas per la seva complexitat, tot plegat arran de la denúncia de l'expresident Carles Puigdemont i dels exconsellers.
Hi ha acord de Junts per Catalunya i Esquerra perquè els diputats suspesos pel Tribunal Suprem no renunciïn a l'acte.
Un pacte que passa per demanar un informe a la Comissió de l'Estatut dels Diputats per determinar quin ha de ser el seu futur. Les dues forces arriben a un acord després de setmanes de discrepàncies que van portar el president del Parlament, Roger Torrent, a tancar el període de sessions.
I acabem de conèixer també que la Fiscalia Superior de Catalunya ha decidit arxivar la investigació per suposada malversació de fons públics contra 167 alcaldes independentistes, entre ells el de Sabadell, Matías Sarracán, que el 7 de novembre de l'any passat van viatjar a Brussel·les per trobar-se amb l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont. La trobada organitzada per l'AMI i l'AMC també va comptar amb l'assistència d'eurodiputats i altres exmembres del govern. El Ministeri Públic conclou que el viatge va ser pagat amb diners dels propis alcaldes o els seus grups municipals i de les dues entitats municipalistes. Així posem el punt final a Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm. Ara arriba tota la informació esportiva, avui amb una edició especial de l'Hotel Suís des del Club Tenis Sabadell. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.